Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Mireu, segur que tothom que ens estigui escoltant tindrà una cançó o una melodia que el transporta a un lloc segur o a un lloc especial, a un record on va ser molt feliç, o al contrari, potser va ser una mala experiència i l'entristeix i pensa. El que està clar és que la música té un poder enorme, ens mou i sobretot ens remou. I demà mateix, dimecres dia 21, és el Dia Europeu de la Música i nosaltres, per aquest motiu, avui volem parlar d'una eina que treballa amb el poder musical per curar i tractar diferents pacients, la musicoteràpia. Avui ens tornen a visitar des d'Anexa Fundació, entitat que va venir a principis de temporada i que fa 40 anys que treballa amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies i defensar els seus drets. Ara, per parlar-nos de la que serà la primera jornada de musicoteràpia que han elaborat Uniforces amb la Fundació Música Ferrer Salat i la Fundació Conservatori del Liceu, i ja podem saludar també a Catherine Clancy, coordinadora de musicoteràpia d'Anexa Fundació. Catherine, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Catherine, ara ho dèiem, eh? Fa uns mesos ens vau venir a explicar quina tasca realitzeu des d'Anexa Fundació, però una mica per recordar breument la nostra audiència, la tasca que feu, eh? Què feu des d'Anexa Fundació?
Pues cuidamos a los niños y niñas que han nacido o han adquirido problemas de discapacidad visual, física, cognitiva y sus familias. Uh-huh. Intentamos que pasen por una infancia digna, bonita, que pueden jugar, que pueden aprender como los demás niños y niñas.
Ara, Catherine, a més ho dèiem, arriba un nou projecte, la primera jornada de musicoteràpia. Com sorgeix aquesta idea?
Hemos de dar las gracias a la Fundación de Música Ferrer y Salat, uh-huh, por el hecho de que la musicoterapia está ahí presente en Nexa Fundación. Desde hace ahora varios años, desde 2016, que estamos ahí trabajando con la musicoterapia gracias a la Fundación para ofrecer una motivación diferente y rica, atractiva a los niños y niñas. Mm.
De seguida entrem en el que és la musicoteràpia, en què consisteix, a quines persones ajuda. Abans, però, em vull parar en aquesta primera jornada de musicoteràpia que fareu el proper dijous 22 de juny, d'aquí res. Deixa'm preguntar-te, Catherine, a qui va dirigida aquesta jornada? Qui podrà assistir-hi?
Cualquier persona profesional, realmente, que trabaja con niños y niñas con discapacidad o que están con una enfermedad en el hospital, por ejemplo, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, enfermeras y también las familias, dado que las familias son las expertas más grandes que hay en cuanto al cuidado de esos niños y niñas.
Una primera jornada de musicoteràpia que dèiem es farà aquest dijous dia 22 de juny i on entenc que hi haurà moltíssimes xerrades per part d'especialistes, no?
Bueno, hay cuatro xerrades. Uh-huh. Ahí se lleva a cabo por la mañana. Entonces cada charla es de un especialista de muchos años de experiencia en diferentes entornos laborales. Ahí viene la Elisenda Fabregas, que es una musicoterapeuta en la Fundación Aspace, uh-huh, que es una escuela, en su entorno es de escuela. Viene la Ana Menén, que trabaja en el Institut Goodman, que es un entorno de neurorehabilitación, Y luego viene la Nuria Bonet y Carlos Gelli, que trabajan con niños y niñas en San Juan de Déu, en un entorno hospitalario. Y luego está la Mercè Redorta y yo, Catherine, que trabajamos en un centro de atención especializada en esa fundación. Y para acabar, que será espléndido, vendrá Dani Royo con su banda que se llama Bravo, que es una banda de personas que tienen discapacidad física, pero que hacen una música espectacular.
Tot plegat que tindrà lloc, com dèiem, aquest dijous a la sala Live Room del Conservatori del Liceu. Suposo que ho teniu ja tot enllestit, eh?
Sí, espero que sí. El lloc és preciós, és preciós. En el Conservatori és una zona nova, descendida, amb sensació d'amistat, de familiaritat, i és suficientment petit, però àmplia a la vegada.
Ho dèiem, que tot plegat és organitzat per la mateixa Nexe Fundació, la Fundació Música Ferrer Salat, la Fundació Conservatori del Liceu, l'Associació Ressò de Musicoteràpia, l'Institut Goodman, que ara ens ho deies, també la Fundació Espace de Catalunya. Com sorgeix aquesta coordinació i ajuda entre aquestes associacions i fundacions?
Bueno, la veritat, Espace, la Fundació Espace i la Fundació Goodman i Resson són invitats.
Són participants a l'acte, no són organitzadors.
Exacte. Però la iniciativa ha vingut gràcies a la Fundació de Música Ferrer Salat com una empenta per treballar, crear un lloc de treball. Per què? Perquè som pocs que treballen amb la música, amb persones amb discapacitat d'aquest nivell, i hem de treballar junts, hem de coordinar-nos i hem de buscar força, buscar idees i fer camí. I això es pot fer junts o es pot fer sol. I sol costa molt.
Ara sí, entrem en el món de la musicoteràpia per entendre-ho tot plegat. Perquè, clar, de què parlem exactament quan parlem de musicoteràpia?
Parlem d'una actitud per part dels professionals i una eina espectacular i una manera de fer coses bonica i divertida per als participants. Perquè si treballem com professionals, com música, és una manera de... Torno a parlar en castellà.
No hi ha cap mena de problema, Catherine. Per cert, deixa'm preguntar-t'ho, és una data, una dada curiosa, eh? Quants anys portes a Catalunya?
Molts. Molts.
Tens un català preciós, de veritat. Però ara sí, si vols explicar-te millor el castellà, pots fer-ho sense cap mena de problema.
Gràcies. La música és motivador, però també és una manera de organitzar el temps, leer el futur del temps, fer un marco d'espai que pots medir i pots oir i pots, ara més, anticipar. Això vol dir que si eres fisio o si eres logopeda, pots utilitzar la música com una manera de enquadrar una activitat que quieres trabajar. Como musicoterapeuta, puedes guiar a esos trabajos o empoderar esos trabajos de las demás disciplines terapéuticas.
Per entendre-ho millor tot plegat, Catherine, és a dir, pel que estic entenent, la musicoteràpia no només actua sobre la part física del pacient, sinó que, a més, actua sobre la part cognitiva, l'emocional, l'espiritual, no? I connecta tot plegat, no?
Molt bé. Sí, sí, sí.
És això?
Sí. Depèn com vols treballar-ho. Pots treballar tots els àrees o solament una àrea o dues àrees. generalment, com és un element que gusta moltíssim, vas activant la part d'ànim, sempre. Però la part físic, si vols, la part cognitiu, si és necessari, també. La part d'articulació, també. Depèn.
Hi ha tantes eines, o sigui, hi ha més eines tan multidisciplinars com la musicoteràpia?
Ui, jo diria que no, però és que no sóc la persona. No, clar, jo vull fer una venda.
T'ho pregunto diferent, tot i que la mateixa pregunta, eh? Hi ha moltes teràpies que tinguin un poder tan gran com el poder de la música?
De fet, crec que la personalitat detrás de la teràpia té molt que veure. La música en si té molt a veure, però com ho apliques i quan i amb què empatia també té molt a veure.
Clar, quan parlem de musicoteràpia, jo entenc que és una teràpia prou desconeguda pel que fa a nivell mèdic, no, actualment. És així? És prou desconeguda?
Molt desconeguda. Depèn en què país. En Gran Bretanya, per exemple, està molt reconegut, regularitzat, etc. Hi ha moltes persones treballant i a nivell de salut pública no és difícil encontrar un musicoterapeuta i pagar per els serveis. En canvi, aquí, en Catalunya i en Espanya també, no està reconegut. I és molt difícil fer recerca a un nivell suficientment clínic alt les autoritats aquí.
Per què creus que té tant d'estigma o tant tabú el món de la musicoteràpia?
Crec que bàsicament perquè és molt difícil avaluar. Quan apliques un treball amb música, estàs movent la part emocional, la part, bueno, com has dit abans, molts diferents àrees de la persona, i tot té a veure amb tot, i també amb el passat, amb la història d'aquesta persona, del seu entorn familiar, del seu entorn immediat abans del moment, etc. El seu medicació, moltes coses. I tot són variables que poden canviar un registre d'avaluació. Doncs és molt difícil dir què és el que la música ha fet canviar. I amb tot això també hem de ser conscients de que la musicoteràpia quasi sempre està treballant amb persones que també rebran altres teràpies també, que també influïen.
Catherine, abans em deies que tu hi participaràs també d'aquesta primera jornada de musicoteràpia a casa nostra, que faràs una xerrada juntament amb Mercè Redorta i que serà una xerrada amb perspectiva interdisciplinària. Això vol dir que perquè la musicoteràpia funcioni del tot hi han d'estar implicats no només el sector mèdic i hospitalari, sinó també l'entorn escolar, el familiar, l'atenció especialitzada?
Sí. Està tot està implicat. Tot està implicat. Important aquí saber que en les famílies també es pot disfrutar amb la música. Sempre que es disfruta, està bé, però moltes vegades, a la vegada, estàs fent més treball, estàs facilitant més coses. Per exemple, que un moviment sigui atractiu per a aquest nen, que un somriure pot sortir que en un altre context no, però hi ha treball amb la música des de molts diferents vertients.
Abans ho dèiem també, que aquestes primeres jornades de musicoteràpia no només tindrem xerrades i taules rodones, sinó que, a més, hi haurà una actuació especial de Dani Royo i el grup Bravo.
Correcte. Hem invitat a Dani i el seu grup perquè han fet un treball des de fa 6-7 anys amb un grup de joves, ara adults, que fan música, que canten. Hi ha un home que fa música amb els ulls, perquè el seu moviment no li permet tocar un altre instrument, però els ulls sí. Hi ha un altre home que canta amb una veu meravellós, un altre... Bueno, tots els components de la banda són grans músics. I el Dani, que és cantautor, ha anat compilant i fent cançons amb els missatges d'aquestes persones i els seus amics per fer unes registres de música impressionants.
Abans, quan presentàvem la Catherine Glancy, coordinadora de musicoteràpia d'Anexa Fundació, ho deixàvem aquí. Però és que la nostra convidada d'avui no només és coordinadora de musicoteràpia d'Anexa Fundació, sinó que també és, i agafo aire, professora del màster de musicoteràpia de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, delegada espanyola de la Confederació Europea de Musicoteràpia i coordinadora de la Regió Sud d'Europa, presidenta de la Comissió d'Acreditació Espanyola de Musicoterapeutes Professionals i doctora en investigació pedagògica. Abans m'ho deies una mica, però en que ets doctora en investigació pedagògica, t'ho pregunto tot just ara. Hi ha pocs recursos per la investigació en musicoteràpia al nostre país?
Zero recursos.
Zero.
Però dit això, gràcies de nou a la Fundació de Música Ferrer i Salat, hi ha fons. Hi ha fons, però hem de treballar bé i en equip per poder donar una resposta amb aquestes fons.
Deixa'm que et pregunti, Catherine, en quin moment t'interesses tu per aquesta eina, per la música com a eina terapèutica?
fa molts i molts anys, ja en Gran Bretanya, abans de venir aquí, a Catalunya, amb curiositat veient com una persona fent música va fer moure un nen amb gran discapacitat quan jo ni coneixia què era el paràlisi cerebral ni res de res. I me va impactar.
Perdó, la música va fer moure un nano amb paràlisi cerebral?
Sí, bueno, sí.
Que bèstia.
Bueno, però és el que fem. És el que fem. Tots els nens i les nenes, totes les persones mouen. Tots. I si volen, poden dir... Bueno, depèn del grau de discapacitat, per supost. Però nada, no hi ha milagros, eh? Que no parlem de milagres, parlem de motivació.
Clar. Ara t'anava a preguntar, la música canvia vides, però clar... Tenint aquesta resposta, jo crec que sí. Deixa'm fer-te la pregunta diferent, perquè moltes vegades, quan veiem joves pel carrer amb auriculars similars a aquests que tenim a la ràdio, amb molt volum, etcètera, etcètera, moltíssima gent, i jo sóc un gran aficionat, escolta música pel carrer durant tot el dia, i moltíssima gent ens diu allò de que ara és sort si no pares d'escoltar música amb auriculars pel carrer, etcètera, etcètera, no? També és beneficiós anar escoltant música pel carrer?
Depèn. Depèn de tu, si has tingut un mal dia i vols oblidar de tot, pues vinga a posar música. Si tens nervis i has d'anar rapidito, doncs amb una música ràpid caminaràs més àgil, no? Però si és per evitar algo que no no deberies evitar, pues no tant. I Sí, és una, hem de pensar que escoltar la música pot ser molt social o molt antisocial, segons la forma en què escoltes.
Clar. No?
I també beneficiós, depèn de com lo uses o com lo abuses.
Hmm. Clar, jo entenc que pugui ser una pregunta certament incòmoda, però jo crec que l'hem de preguntar a algú especialista com la Catherine, que avui ens visita en aquest programa. Hi ha estudis científics que avalin que la musicoteràpia serveix per canviar vides?
Sí. Sí, molts, de fet, dels Estats Units, on l'estructura acadèmica està bé organitzada, per canviar vides, de nou, depèn com vols dir canviar vides. Canviar vides sona milagrós, que no és de no? Pot ser que la persona o la seva família dona compte de que té una capacitat més de lo que pensava, o que pot fer coses, més coses, o coses d'una manera diferent, o que el oci, que pot descobrir oci que no tenia abans, pot canviar el seu estat anímic, pot canviar vida en aquest sentit. Mm. Però, de nou, com no n'hi ha milagros, cal un seguiment cuidadós, perquè un bolet és un bolet. Si hi ha un treball, doncs aquest bolet canvia a ser un hàbit. Mm. I l'hàbit, si és un hàbit positiu, pot canviar la vida.
Catherine, deixa'm que et pregunti finalment, i de seguida escoltarem uns àudios que ens has portat un dia com avui, però clar, demà farem, ja portem dies avisant, no, demà no, dijous, farem un debat en aquest programa sobre intel·ligència artificial, que, com saps, està sobre la taula, està a la boca de moltíssima gent, i a tots ens fa plantejar-nos alguns dubtes, eh? La intel·ligència artificial es contempla perquè en un futur pugui entrar dins el món de la musicoteràpia?
Estem ara mateix treballant amb instruments tecnològics per facilitar el treball de musicoteràpia. Com? Hi ha instruments electrònics musicals i pots fer música amb els ulls, com verem el dijous, uh-huh, en la banda Bravo. Pots fer música amb un dit. Pots mesclar músiques, fer coses grans, tipus GarageBand, amb moviments molt, molt, molt petits. I, sobretot, en aquests moments s'està mirant com utilitzar ondes cerebrals, uh-huh, per fer música també.
Wow.
O sigui que s'està...
Amb el pensament, eh?
Exacte. Amb el pensament positiu o pensament negatiu.
Que bèstia.
Si podem fer treball amb aquestes àrees, pues, doncs hi ha molt de camí per fer. Mm.
Deia que la Catherine avui ens ha portat uns àudios, li hem demanat que ens aporti alguns dels àudios per saber com treballen, etcètera, etcètera, o algunes mostres de música. La primera és aquesta. Catherine, quina música és aquesta i per què ens pot ajudar aquest tipus de música?
Aquesta música nos pot aportar a un entorn agradable per treballar en el moviment d'una manera una mica relaxada, uh-huh, però amb un estímul que és alegre, simplement per crear un entorn. Jo, en general, no utilitzo músiques gravades, perquè amb els nens amb qui treballo he d'anar canviant la música segons el que veig.
Segons les necessitats, no?
Exacte, doncs improviso molt. Però si vull crear un ambient que és igual per tothom, pues aquest cançó m'agrada.
Ara que em parlaves de nens, anem a escoltar el segon àudio.
Cada dia l'alma canta el quiquiri i la gent mitja dormida es desperta per seguir.
Perdona, és preciós això, Catherine, que estem escoltant. Ben bé, què és el que estem escoltant?
És la Mercè Redorta, amb una nena preciosa, preciosa, que està treballant la su capacitat de hablar. Aún no habla, però va...
Sí, però sap el so on va, eh?
Sí, exactament, i té una atenció increïble i està aprenent a controlar com i quan i què dir en què moment. Precioso.
És boníssim. De veritat que és boníssim i és preciós escoltar com treballeu amb nens tan petits i els ajudeu en tot plegat. I escoltem el tercer àudio que sona així. Y sembla una batucada, això.
Bueno, y lo es, y lo he de decir que lo es a nivel corporal.
Porque, a nivel corporal.
Porque esto lo utilizamos con niños y niñas que tienen una dificultad, que no tienen sensibilidad en todo el cuerpo y que parte del trabajo que tenemos con los fisioterapeutas es que los niños y niñas aprenden dónde está todo su cuerpo y que lo sientan. Entonces, es una música que acompaña como una percusión corporal que se percute sobre los niños y niñas. Les encanta de una forma bonita. Se juega con las piernas, con las manos, con los pies, incluso con el tórax, ¿no? Si tienen problemas de mocos, problemas de pulmón, pues todo ayuda a que se moviliza, que disfruten y que saben que cuando hay esa música habrá este juego.
Catherine, ara em parlaves de... Clar, els exemples que hem posat són per infants, per nens i nenes, la musicoteràpia, però serveix també per adults?
Por supuesto, del principio de la vida hasta el final. Todas las edades, como hemos dicho varias veces, depende cómo lo aplicas y por qué lo aplicas. Que los objetivos cambian según la persona, según la edad, según el equipo interdisciplinar que hay, pero para todos.
Catherine Inclancy, coordinadora de musicoteràpia de Nexe Fundació. Convidem a tothom que hi vagi al Conservatori del Liceu el proper 22 de juny, aquest dijous, on es farà aquesta primera jornada de musicoteràpia. Catherine, moltíssimes gràcies per venir a explicar-ho tot plegat a la caravana. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
t'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gran no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Un tallat quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Crims, o gairebé.
Trenta-nou minuts que passen de les 4 de la tarda i avui saludem en aquesta secció el catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, el doctor Víctor Gómez, per tal de seguir analitzant una de les lleis més polèmiques de la darrera legislatura i saber què pot acabar passant amb tot plegat. Doctor Gómez, molt bona tarda de nou.
Hola, Joan, bona tarda.
Abans de tot plegat, però, com sempre, diem allò de Núria, posa'ns antecedents.
A l'octubre del 2022 va entrar en vigor la llei orgànica 10-2022 del 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual. Una norma que modifica els articles contra la llibertat sexual del Codi Penal, també coneguda com a llei del només si és si. Aquesta llei té el seu origen en la polèmica suscitada pel mediàtic cas de la Manada. La nova regulació ha generat una gran controvèrsia, no només com a conseqüència dels importants canvis que ha introduït en la regulació dels delictes contra la llibertat sexual, sinó també pel que fa a la proporcionalitat de les penes. En concret, la llei del només si és si podria haver comportat la reducció del marc penal previst per algunes agressions sexuals i, en conseqüència, la rebaixa de penes en revisió de sentències fermes i fins i tot l'excarceració dels condemnats. Per evitar això, d'ara en endavant es va aprovar la reforma d'aquesta normativa a través de la Llei Orgànica 4-2023 del 27 d'abril.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, ara ens ho deia la Núria i vull que sigui la primera pregunta com a expert en la qüestió, que aquesta llei té el seu origen en la polèmica suscitada per un cas mediàtic, tots el coneixem, com és el cas de la Manada. És contraproduent que una nova llei surti d'un cas mediàtic?
Mira, aquesta pregunta és una pregunta molt, molt interessant. Nosaltres, els professors de dret penal, potser això a la pràctica no es veu de la mateixa manera, però quan intentem explicar als nostres alumnes el dret penal, sempre ens posem, això pot ser, diguéssim, poc popular, no? Però sempre ens posem en el lloc de qui cometa el delicte, perquè al final, a diferència del que es creu, el dret penal, el codi penal, no és només un instrument per protegir la víctima, sinó que, insisteixo, això de vegades no s'explica prou bé o no es debat prou, no?
Clar, de fet, li preguntava per tot plegat, doctor Gómez, perquè recordo que sí que és veritat que van sortir al carrer centenars de milers de persones arreu de l'estat espanyol i aleshores ja es va avisar de lo contraproduent que podia ser que la mateixa ciutadania protestés davant d'unes instàncies judicials per a un cas tan polèmic com aquest, no?
Bueno, la veritat és que s'ha de dir que en un estat democràtic la ciutadania naturalment se l'ha d'escoltar. De fet, al final la llei no deixa de ser un instrument a través del qual la ciutadania parla. Però clar, una cosa, diguéssim, és això, i una altra que quan la gent es llença al carrer per protestar a resultes d'un cas, s'entengui exactament què és el que ha passat amb aquest cas, no? Si m'ho deixes comentar breument, això ho vam comentar, em sembla, en un programa anterior, però ja fa dies, i ara a propòsit d'aquesta nova contrarreforma val la pena recordar aquell cas. Clar, amb aquell supòsit, realment, l'Audiència Provincial de Navarra ja hauria pogut fer el que després fa el Tribunal Suprem, que és condemnar per un delicte d'agressions sexuals amb intimidació, en lloc del que va fer, que va ser condemnat per un delicte d'abús sexual sense intimidació, tot i que la pena potser no hauria variat gaire, no? Però recordareu que això va ser una mica el que va provocar que la gent sortís al carrer dient no és abús, és violació, uh-huh. No? Que justament el que després el Suprem va fer, no? Transformar, diguéssim, l'abús en agressió sexual, és a dir, en violació, no? L'agressió sexual en penetració és el que aleshores es denominava violació. Aleshores, quan com a conseqüència d'això canvia la llei i llavors aquesta llei del només sí és sí fa el que direm ara que fa, ara ho explicarem, a propòsit d'aquell cas, en certa forma el que ve a pressuposar és que el codi penal aplicable en aquell moment no era suficient, no era correcte o no estava prou ben fet com per resoldre correctament aquests casos, quan en realitat segurament podríem dir que sí, i que el problema més que de la llei va ser de la seva interpretació per part dels tribunals, no?
Per tant, anem aquí, doctor Gómez. Com estaven regulats al Codi Penal espanyol els delictes contra la llibertat sexual abans de la llei del només sí és sí? I, sobretot, com queden després? Quines diferències hi ha clau entre abans de la llei i després de la llei?
Mira, per explicar això, i això també ho fem bastant a classe, i que ens entengui, diguéssim, l'audiència, la nostra audiència, aquest cas és aquest tema és una mica entremaliat, intentarem explicar-lo de la millor manera possible, de la forma més clara possible. Abans de la llei 10-2022, és a dir, la llei del només si és sí, quan s'explicaven els delictes contra llibertat sexual i les diferents classes de tipus que hi havia, i sobretot dos o tres classes de delictes diferents que hi havia, es feia una comparativa amb els delictes contra el patrimoni, no? Insisteixo que la nostra audiència no es pensi que estem trivialitzant el tema, sinó tot el contrari. Estem intentant explicar-ho de forma clara, no? Uh-huh. Aleshores, perquè ens fem una idea, els delictes contra el patrimoni estaven regulats i continuen regulats, els delictes d'apoderament i delictes defraudatoris, en tres blocs, no? Una cosa seria el furt, que seria un acte d'apoderament sense força, violència o intimidació. Un altre seria el robatori, on hi hauria un acte d'apoderament amb força, amb violència o amb intimidació, i un altre delicte contra el patrimoni, en aquest cas defraudatori, seria l'estafa, que seria obtenció, diguéssim, de patrimoni mitjançant engany. Bé, per què expliquem tot això? Doncs perquè amb la delinqüència sexual existia es podia establir el mateix paral·lelisme. Teníem, diguéssim, si m'ho permeteu, l'apoderament sexual sense força, violència i intimidació, el que seria el furt sexual, que era l'abús sexual, sense consentiment, però també sense violència o intimidació. Després el robatori sexual, amb violència o intimidació, que seria l'agressió sexual, i una mena d'abús sexual, que era l'estupre, amb engany sobre els motius que haurien portat a la relació sexual. S'aplicava sobretot a víctimes entre 16 i 18 anys, no? Llavors, aquesta distinció que sempre s'ha fet i es continua fent amb els delictes contra el patrimoni es feia exactament igual en paral·lel amb els delictes contra la llibertat sexual. Què passa a propòsit del cas de la Manada? Que comença a transcendir una mica la idea, equivocada, insisteixo, i que en cap cas, diguéssim, provocava la llei, sinó en tot cas la interpretació que en feia l'Audiència Provincial de Navarra, i jo diria que particularment un vot particular, que al final va quedar en minoria, no? I per tant va ser intranscendent, doncs que va començar a transcendir la idea, doncs que bueno, semblava que si no hi havia violència o intimidació és com si no hi hagués atemptat contra la llibertat sexual, la qual cosa no era certa perquè, insisteixo, hi havia una graduació de gravetat dins d'aquests delictes i llavors trobàvem delictes amb o sexe, violència o intimidació contra la llibertat sexual. Llavors, aquesta llei del només sí és sí, i això ho hem sentit tot sovint i en les darreres setmanes a propòsit de les revisions, de les rebaixes, que ara en parlarem també, i de la contrarreforma més encara, aleshores, en lloc de posar en el centre de la regulació l'existència o no de violència o intimidació, posa en el centre l'existència o no de consentiment. De tal manera, qualsevol atemptat contra la llibertat sexual i, per tant, qualsevol accés a la llibertat sexual sense consentiment passa a qualificar-se com a agressió sexual, de manera que la distinció que hem fet amb aquest paral·lelisme amb els delictes contra el patrimoni entre abús sexual i agressió sexual desapareix. Els anteriors abusos sexuals esdevenen agressions sexuals.
Doctor Gómez, ara em deia, i entrarem en el que ha passat, en la polèmica de tot plegat, que si les excarceracions de certs condemnats, que si les rebaixes de penes o la revisió de les sentències fermes, etcètera, etcètera. Com que molta gent es fa la pregunta, jo l'he escoltat molt parlant d'aquesta llei, aquesta pregunta, perquè és evident que no tots som experts en llei i se'ns escapen moltíssimes coses. Deixem formular-li la pregunta de forma molt clara, de veritat, com si estiguéssim prenent una copa aquí al costat al bar del costat. L'excarceració d'alguns presos per delictes sexuals, de qui és responsable? O qui se n'ha de fer responsable d'això que ha passat? El propi redactat de la llei o a la interpretació que n'han fet alguns jutges de tot plegat?
Mira, Joan, abans de contestar-te aquesta pregunta, si m'ho permets, podríem donar a la nostra audiència algunes xifres.
Sí, no? Tant.
Fa poc van sortir les xifres de revisions, de reduccions de condemna. Clar, no sempre que hi ha una reducció de condemna hi ha una excarceració, perquè és possible que es revisi la condemna, es baixi la pena, però la pena encara tingui un remanent que s'ha de complir. L'excarceració és quan resulta que quan baixes la en revisió la pena, llavors la pena que et queda és una pena menor que la pena que ja s'ha complert i s'ha de posar en llibertat el reclus i fins i tot en alguns casos el reclus podria tindre la possibilitat de reclamar una indemnització per l'excedent, no? O sigui, el temps que ha estat a dins i que després, diguéssim, de la revisió ja tocaria estar fora. Aleshores, perquè ens fem una idea amb tot això, i això són dades de l'1 de juny de 2023, en total, entre Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials de tot Espanya, s'han realitzat 1.127 reduccions de condemna, de les quals 115 han estat excarceracions. Això representa, en termes percentuals de les revisions, un 31,4% de reduccions, no d'excarceracions, però sí de reduccions. Per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha realitzat 9 reduccions de condemna. L'Audiència Provincial de Barcelona, per exemple, per posar un cas, d'un total de 153 revisions, ha reduït 60 condemnes, i d'aquestes 60 rebaixes de pena, 5 han estat excarceracions. No estem parlant d'uns números d'excarceracions extraordinàriament elevats, però, clar, una excarceració, diguéssim, ni que fos només una per delinqüència sexual greu, doncs ja comportaria una alarma social important. Aleshores, després d'aquests números, i reprenent el fil de la teva pregunta, la qüestió seria per què, no? Per què s'han revisat aquestes penes, per què s'han produït aquestes excarceracions, si és això correcte o no, i si això és responsabilitat o no de jutges i tribunals o bé de la llei. Bé, la resposta curta, això seria una mica complicat d'explicar de forma molt, molt simplificada, però ho intentarem. La resposta curta és la següent. És a dir, abans quan explicàvem que la llei del només sí és sí elimina la distinció entre l'abús sexual i l'agressió sexual, hem de pensar que, clar, si l'abús sexual no tenia violència i intimidació i l'agressió sexual implicava la realització d'actes contra la llibertat sexual amb violència i intimidació, naturalment abans d'aquesta llei, l'abús sexual tenia, els abusos sexuals del tipus bàsic, els tipus agreujats, tenien assignades penes inferiors, no? Marcs penals inferiors a les agressions sexuals. Clar, què fa la llei? La llei del només sí és sí. Doncs no només elimina la distinció entre l'abús i l'agressió, sinó que d'alguna forma elimina la diferència de pena entre l'abús i l'agressió. De manera que, clar, com que el Codi Penal, de fet, i això no passa només amb aquests delictes, sinó amb tots, no tenim penes concretes, sinó marcs penals, és a dir, amb un mínim i amb un màxim, el que va procedir a fer aquesta llei després d'eliminar la distinció entre abús i agressió va ser a partir d'un macroconcepte d'agressió, com hem dit anteriorment, amb el límit mínim anterior de l'abús i el límit màxim anterior de l'agressió. Llavors, què va passar amb això? Doncs que, de sobte, els anteriors abusos podien ser castigats amb una pena superior abans, per dalt, diguéssim, però per baix, les anteriors agressions sexuals actualment podien passar a ser castigades amb una pena inferior, perquè hi havia tot un tram, diguéssim, del marc penal de l'abús sexual que podia ser interpretat com aplicable també a les agressions sexuals. Això, quan es va posar en vigor, diguéssim, com va entrar en vigor aquesta llei, els advocats i les advocades de les persones condemnades per agressions sexuals els hi va faltar temps, el mateix dia, el dia següent, per demanar les revisions, perquè es van adonar que, i aquí diríem, això és un error segurament del legislador, una cosa és conceptualment ajuntar abús i agressió i una altra castigar conductes que són de gravetat bastant diferent amb la mateixa pena, com dèiem, els hi va faltar temps per presentar escrits de revisió. I, bueno, això s'està interpretant de diferents maneres. Hi ha hagut tribunals que han revisat baixant les penes i fins i tot escarceran, altres, en canvi, que no. I, al final, el Tribunal Suprem l'altre dia, amb un ple que segurament coneixeu, va adoptar un cos de jurisprudència amb el sentit de validar, efectivament, aquelles sentències que, com hem vist, van revisar i van escarcerar fins i tot. No? És a dir, que resumint-ho molt, jo diria que la responsabilitat aquí va ser d'un legislador que es va passar segurament de frenada a partir de la idea del només sí és sí i que no va distingir, va passar a no distingir una cosa que s'estava distingint, que era en funció de la gravetat de les conductes contra la llibertat sexual entre abús i agressió també pel que feia a les penes. No?
Ens queden pocs minuts, doctor Gómez, tot i que soc conscient que una xerrada sobre aquesta llei podria durar pràcticament una hora, sí. Però sí que no voldria deixar-li de preguntar. L'altre dia el periodista Carlos Alsina, Onda Cero, li va dir a Pedro Sánchez, o li va recordar a Pedro Sánchez, que va tardar fins a 6 mesos en intentar resoldre tots els dubtes, com a mínim dubtes i polèmiques, que havia suscitat la famosa llei del només sí és sí. I ho havia fet a través de la llei orgànica 4/2023, de 27 d'abril. Aquesta sí. Llei orgànica, al final, ha resolt tots aquests dubtes o encara no?
Bueno, és una mica d'hora per saber si efectivament això és així o no, perquè de la mateixa forma que hem hagut d'esperar aquests 6 mesos, diguéssim, per veure què feien els tribunals en la interpretació i l'aplicació de la llei del només sí és sí, clar, d'ara endavant haurem de veure com ho fan respecte de la llei 423, que és aquesta contrareforma de la que molt, molt correctament ara parlava Joan, no? Però, clar, què fa aquesta llei? Aquesta llei és una mica tornar enrere, per això segurament recordareu amb el debat parlamentari i no parlamentari, la idea aquesta del Codi Penal de la Manada, no? Això s'ha sentit també, no? Bueno, ara resulta que el PSOE i el PP han votat, a diferència del que fa Podem, aquesta llei que és tornar enrere a la llei penal de la Manada i contra la llei que vam aprovar, diguéssim, el PSOE i Podem, que és del només sí és sí, no? Clar, què fa aquesta reforma? Doncs, igual que dèiem que abans de la llei del només sí és sí es distingia entre abús i agressió, a l'abús no hi ha violència i intimidació, a l'agressió sí, menys pena l'abús que l'agressió sexual, i després la llei del només sí és sí elimina la distinció conceptual i només parla d'agressions, el que fa aquesta nova llei és, dins de les agressions, és a dir, no recupera el concepte d'abús sexual, tot el que eren abans de la llei del només sí és sí, abusos sexuals, continuen sent agressions sexuals, ara amb aquesta llei nova, però dins de les agressions sexuals es puja la pena de les agressions sexuals amb violència o intimidació. És a dir, no es recupera la idea que només és agressió sexual, atemptat contra la llibertat sexual, amb violència o intimidació, com abans de la llei del només sí és sí, però sí a nivell de pena d'alguna manera sí, no? De forma que aquest benefici no volgut, perquè d'alguna manera hauríem de pensar que la llei del només sí és sí no volia beneficiar justament casos... No estava pensada per ser aplicada per beneficiar en casos com el de la manada, que és justament el que va començar a passar, no? Sinó més aviat tot el contrari, no? Clar. Doncs, bueno, aquesta nova llei el que mira de fer és eliminar aquell benefici involgut, diguéssim, no?, involuntari, que havia provocat la llei del només sí és sí. Per tant, el meu pronòstic és que, en certa forma, com a mínim alguns casos sí que resoldran, però és una mica d'hora per saber-ho, perquè hem de veure com s'interpreta en la pràctica. No?
Catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, doctor Víctor Gómez, com sempre, un plaer escoltar-lo sobre totes aquestes qüestions i ens aporti llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Igualment, Joan, gràcies.
Va, minut i mig i arribarem a les 5 de la tarda. Anunciar-vos, ens acabem d'assabentar que ara mateix hi ha un incendi a la muntanya de Montjuïc ocasionat per la crema d'uns matolls. De seguida ens informen des dels serveis informatius d'aquesta casa. Ara a les 5 en punt i de seguida també, després dels serveis informatius, que encetem la darrera hora de programa d'aquest dimarts. Ja tenim les tietes per aquí a la caravana. Vinga, fins ara.